Priuratins i priuratines i els que ens escolteu des de les comarques veïnes a una nova edició de l'Espai de Contes Colorins i Centaures a Ràdio Falset. Avui us oferirem un conte provinent de Marràqueix. Marràqueix és la capital del Marroc i el centre comercial dels pobles nòmades del Sàhara. Als seus mercats sempre hi ha narradors de contes, mags, endevins, personatges tan importants en aquest relat. I la gent s'atura davant seu fent rotllana i escolta complaguda les seves històries, a vegades plenes d'un lirisme màgic que fa somiar de valent, i a vegades prou picaresques com per fer esclafir en rialles al personal. Espero que disfruteu molt amb aquesta història que porta per títol Sarsó. Heus aquí que una vegada, a les muntanyes de l'Atlas, hi havia un pobre jornaler a qui tothom anomenava Sarsó. En la llengua dels habitants de l'Atlas, Sarsó vol dir llagost, i com que aquell pobre home era petit, escanyolit, amb més ossos que tall i només amb una engruna de cervell, els seus veïns van trobar que el sobrenom de llagost li anava d'allò més bé. En Sarsó es passava el dia queixant-se de la seva mala sort en veu alta.
Que cansat que estic, treballo, treballo i treballo i no em faig pas ric, ni tan sols menjo tres àpats per dia, com la gent de bé. Un rossegó i prou. Treballo, treballo i treballo i ni tan sols puc jaure en un matalàs de llana, com els rics. Només tinc una estora per llit i els ossos em cruixen. Treballo, treballo i treballo i quan torno a casa, què veig? Una barraca, un jaç i fogó estan ben de costat. Estic ben tip. Ai, si jo podia fer tres àpats per dia. Ai, si jo pogués dormir en un llit ben tou. Ai, si jo pogués viure en un palau.
Tot hora es planyia en Sarsó. El dia que en Sarsó va anar al mercat de Marràqueix per veure si el llogaven com jornaler, va passar una bona pila de temps contemplant el bé de Déu de coses que hi havia per vendre i comprar en aquell mercat tan ric, on no hi faltaven ni menjar, ni roba, ni joies, ni estris de tota mena, ni per descomptat, narradors de contes, encantadors de serps o endevins que revelaven els secrets del passat o del futur. veient com la gent omplia les butxaques d'aquells mags que treballaven asseguts, en Sarsó no es va poder estar de remugar.
Mira que n'hi ha de llestos en aquest món. Viuen sense doblegar l'esquena aquesta gent. Ni llauren, ni sembren, ni seguen. Només fan anar la llengua i tothom els dona diners. Jo també sabria fer això. I per què no ho faig?
Sense pensar-s'ho més, Sarsó, que tenia el poc cap d'un llagós, va decidir deixar l'ofici de jornaler pel d'endeví. Camina que caminaràs, amb el seu farcellet a l'espatlla, en Sarsó voltava pels camins polsosos de la seva terra on no trobava més que pobra gent, jornalers o pagesos, que malament li haurien pogut pagar els seus suposats dots d'endeví, perquè eren tan miserables com ell. Camina que caminaràs, en Sarsó va arribar al peu d'una altíssima tanca que encerclava el jardí d'un palauàs com en Sarsó no n'havia vist mai cap. Cansat de la caminada, en Sarsó es va asseure a l'ombra d'aquella muralla i de cop i volta va començar a sentir crits, gemecs i un enrenou i sobretot una veu de dona que plorava. Estranyat, en Sarsó, que potser tenia poc cap però un cor molt i molt gran, va córrer cap a la porta del palau per veure què era aquella desgràcia que feia plorar tant una dona. A la porta hi va trobar un criat i li va preguntar què eren aquells plors i gemecs.
Ai, la meva mestressa, la princesa, ha perdut el seu anell més preuat. Un anell amb un rubí preciós que li havia regalat el seu pare abans de morir. Ella adorava el seu pare i cada cop que mirava l'anell el recordava. I ara està molt trista perquè l'ha perdut. I molt espantada.
I per què està espantada? Que no en té prou amb estar trista? Que a sobre s'hagi d'espantar?
Està espantada perquè quan torni el seu marit, el príncep, s'enfadarà molt i li retraurà que no sàpiga on és l'anell.
Llavors, en Sarsó va tenir una idea i va exclamar.
Amic meu, justament jo sóc endeví. Deixa'm entrar per parlar amb la princesa i trobar l'anell del rubí.
Encara que el criat no podia creure que aquell pobre espellifat que tenia davant fos un endeví, el va fer passar i el va conduir fins a la princesa. Va passar a través d'un jardí frondós i gemat, on brollaven dotzenes de fonts i voleiaven centenars d'ocells virolats. En Sarsó va pensar que en tot el Marroc no hi podia haver un indret més meravellós que aquell per viure-hi. Enmig del jardí hi havia la princesa que plorava desesperadament i que, quan va saber que en Sarsó, tot i anar tan mal vestit, era un endeví que s'oferia per trobar-li l'anell perdut, li va fer una gran rebuda.
Oh, endeví, ajuda'm, sisplau, a trobar el meu anell estimat. No sé on està, no el trobo.
Com podeu suposar, en Sarsó no tenia la més mínima idea de què calia fer per trobar-lo, però sabia ben bé què volia fer.
Princesa bonica, estic molt cansat del viatge que m'ha dut fins als teus peus. Si em fas tres bons àpats, de seguida et trobaré d'anell.
A la princesa li va faltar temps per fer-lo entrar a palau, instal·lar-lo al menjador ben assegut entre coixins de ploma i fer-li preparar tres àpats suculents, mentre li rentaven i li perfumaven els peus, les mans, els cabells i li servien begudes refrescants. En Sarsó es va sentir tractat a cos de rei i hauria volgut que aquella bona vida durés per sempre. Llavors se li va ocórrer que, després dels tres àpats, hauria de buscar un anell que no sabia ni on era ni com el podia trobar i que, si no el trobava, segurament el príncep el faria penjar. Però això passaria després dels tres àpats que Sarsó tenia entre cella i cella i va pensar que, posats a morir, almenys moriria tip. Com que això era tot el que ell pretenia en aquest món, va començar a ensalivar els tres tiberis que precedirien la seva mort. Justament en aquell moment, un criat presentava davant seu la safata plena de viandes exquisides que la princesa havia fet preparar com a primer àpat.
Vet aquí el primer!
Va exclamar Sarsó, que no es podia estar de parlar en veu alta. Van passar-se aquells colomins rostits amb canyella i altres espècies, aquells ous de gualla picantons, aquells pastissets d'ametlla, I va entrar el segon criat amb una safata encara més plena de bon menjar que la primera.
Vet aquí el segon!
Va tornar a dir en Sarsó en veu alta. I vinga a empassar-se aquella cuixa de cabridet a l'ast i aquelles albergínies farcides i aquells dàtils daurats. I vinga a regar-ho amb el més deliciós te de menta que mai es pugui tastar. I es va obrir la porta i va entrar un nou criat amb la tercera safata de menjar.
I vet aquí el tercer!
Va contar en Sarsó, tot llançant-se cap a tastar aquell cuscús fumejant i aquelles figues regalimant de rob i aquelles coques de festucs cruixents fins a caure adormit de tant tip damunt dels coixins. En Sarsó hauria dormit com un soc fins l'endemà si no l'haguessin tostat a l'espatlla. Quan es va despertar, es va trobar amb els tres criats agenollats davant seu i demanant-li clemència.
Què és això? Per què em demaneu perdó?
Oh, gran endeví! És cert que nosaltres tres som els que hem pispat l'anell de la princesa, i encara que no podem ni imaginar com tu has fet per endevinar-ho...
Sí, dient, aquí hi ha el primer, aquí hi ha el segon i aquí hi ha el tercer lladre.
Et preguem que tinguis pietat de nosaltres, que som casats i pares de família.
I que no ens acusis davant del príncep, que de ben segur que ens mataries i ho sabia.
En Sarsó, mig despert, no acabava d'entendre de què li parlaven aquells tres galifardeus, però com que ja hem dit que tenia un cor molt més gros que no pas el cervell, se'n va compadir i va rumiar una astúcia per tal que d'aquella malifeta no en morís ningú.
Està bé, prou plorar. Doneu-me l'anell i anem a buscar un lloro del jardí.
Els tres criats van córrer a buscar un lloro i el van dur davant Sarsó mentre li lliuraven l'anell robat.
En Sarsó va agafar el lloro pel ganyot i, tant sí com no, li va fer empassar l'anell.
Ara torneu el lloro al jardí i atipeu-lo bé. Mentrestant, jo aniré a veure la princesa.
La pobra noia estava impacient per saber què li diria Sarsó.
Gran senyora i princesa meva, fes desfilar tots els ocells davant teu i et prometo que aviat portaràs altre cop el teu anell al dit.
La princesa, tota estranyada, va manar que es fes el que Sarsó deia, i els ocells van desfilar davant seu com una tropa davant del general. A cada ocell que passava, Sarsó feia que no amb el cap, fins que va passar el lloro fent la roda amb la seva cua esplendorosa. Llavors, Sarsó el va assenyalar amb el dit i va dir:
aquest és el lladre! Feu-lo cagar i l'anell sortirà!
I així ho van fer, amb l'ajut d'una purga. L'anell va sortir a la llum del dia davant la vista de tots els que presenciaven aquella desfilada, que van aplaudir a més no poder la sagacitat d'aquell endeví que veia robins allí on ells només hi veien plomes virolades. La princesa va fer netejar l'anell i se'l va posar al dit, prometent no treure-se'l mai més d'allí. I va pregar a Sarsó que es quedés per sempre en aquell palau per ser l'endeví de la cort. En Sarsó no volia altra cosa.
Per fi dormiré en un llit de tres matalassos, faré tres àpats i tindré tres sostres damunt el meu cap. Ara sí que seré feliç.
Aquí, la rondalla d'en Sarsó, un personatge humil, una mica gandul, però amb molt bona sort.
Thank you.
Han col·laborat Bobby en la veu de Sarsó, Rocío en la veu de princesa, Prudy, Miquel i Gerard en les veus de criats i qui us parla, Txell, en la veu de narradora. També ha col·laborat Ferran en l'edició. A reveure i fins al proper Colorins i Centaures.